Ja has reservat la teva taula a la cuina del mercat? Truca ara al 972 28 01 20 i gaudeix dels productes del mercat a la teva taula. La cuina del mercat t'ofereix aquest programa. Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.
L'educació afectivo-sexual és un dret universal i, per tant, hem de garantir-la des de la infància. El dret a la sexualitat és un dret humà i cal oferir una visió àmplia i positiva de la sexualitat, descentralitzada de la genitalitat i que vagi més enllà de les pràctiques sexuals, que la contempli com un àmbit de la vida que ens acompanya des de que naixem fins que morim i que es relaciona amb el cos físic i, per tant, sexuat, amb les emocions, els sentiments i els vincles que establim amb nosaltres mateixes i amb les altres persones. Però, de quina manera acompanyem la vivència de la sexualitat i l'afectivitat de les persones? S'inclou la perspectiva de gènere i la perspectiva de la diversitat sexual com a pilars indispensables? Com ens aproximem a les relacions sexuals no heteronormatives, és a dir, que no són la heterosexualitat? Abordar la diversitat sexual des d'una perspectiva de celebració i de drets és tot un repte. I cal generar actituds de respecte a la diversitat de preferències sexuals per tal de reduir les actituds i conductes homòfobes presents en la nostra societat.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Amb Tina Ruiz.
Els serveis han de ser garants del dret de totes les persones a viure la seva sexualitat com desitgin. És per això que avui, a Olot Entén, ens acompanya la Xus Penes. Ella és llevadora del programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva de la Garrotxa i també és qui atén el servei Tarda Jove, un espai pensat per informar, sensibilitzar i responsabilitzar adolescents i joves sobre la seva sexualitat, per aprendre a gaudir d'una vida sexual positiva, responsable i lliure. Hola, Xus, benvinguda.
Moltes gràcies, bon dia.
Hola. Xus, tu fas molt d'èmfasi en això dels drets dels joves, però a què et refereixes?
Val. Quan parlem de joves, posem una mica uns marges d'edat o així, podríem parlar a partir dels 10 anys fins cap als 25. I quan parlo de drets, em refereixo a drets en tots els aspectes, humans i en quant a vivència de la seva sexualitat. Perquè moltes vegades els contemplem des de la infància, no amb la seva etapa de maduració i creixement, això des del punt de vista social. I en els temes que ens aborden avui, com seria la sexualitat, els considerem persones que tenen pràctiques de relacions sexuals, però en canvi no els hi facilitem l'accés a, per exemple, els preservatius gratuïts o una educació. Llavors, si estem construint la societat del futur, el que hem de fer és considerar-los com a persones amb íntegres capacitats de decidir i de responsabilitzar-los de la seva salut. Per sort, cada vegada més la legislació està acompanyant aquests camps, però humanament a tots i a totes ens queda una mica per fer.
És a dir, entendre aquests joves subjectes de drets i poder garantir i fer efectiu aquest dret que tenen, entre d'altres, el de la sexualitat, no?
Justament.
Molt bé. I respecte a l'atenció als joves, tu consideres que sí que es té en compte la diversitat afectiva, sexual i de gènere?
Mira, com a societat, totes i tots nosaltres hem estat formats en les normes que podríem dir del patriarcat o l'heteronormativitat, o sigui, unes normes una mica estrictes en quant a les nostres conductes sexuals. I en l'atenció als joves, els que estem treballant, són persones d'aquesta societat. Tant si estem parlant des del món de la salut, des del món de l'educació, des del món dels pares. Ens cal un replantejament dels temes educatius per poder entendre la diversitat. És molt curiós, però quan te deia abans de si reconeixem els drets o no, des del 2010, la llei 2-2010 d'atenció a la salut sexual i reproductiva, per primera vegada, des del punt legislatiu, incorpora la formació en salut sexual i reproductiva al sistema educatiu, des d'una visió de la sexualitat en termes d'igualtat, corresponsabilitat, visió de gènere, prevenció d'agressions i abusos, amb el reconeixement a la diversitat per aconseguir un desenvolupament harmònic d'aquests nois i noies en creixement, i això s'hauria de fer a les escoles i està reconegut per llei, i la llei és del 2010 i això encara no és una realitat. De mateixa manera que ara parlo de les escoles, també puc parlar del món de la salut, eh? Tampoc tenim incorporat aquests conceptes. Llavors, és molt difícil atendre la diversitat si no, tu no mires des de la perspectiva de la diversitat.
Clar. Però tot i així sí que vas, per exemple, a centres educatius, oi? Sí que vas a centres educatius. Vull dir que d'alguna manera tenim aquesta situació que hi ha un emparament legal, però que no s'està implementant com ens agradaria als centres educatius. Però sí que tu, per exemple, estàs tenint consultes, ja sigui a la tarda jove com als centres educatius, respecte a aquests temes?
Val. Sí, és veritat, des de portem molts anys, diria que l'espai d'atenció tarda jove, que és un espai, diríem, com d'atenció a la consulta en temes de salut, en aquest cas més enfocat a salut sexual i reproductiva, però des de tots els àmbits, integral, portem més de 20 anys treballant-hi. I anant a les escoles portem més de 30 anys, en diverses períodes amb més activitat o menys, però el posicionament que fem nosaltres quan anem a les escoles és de suport a alguna activitat educativa del centre o informativa del recurs que tenen. Nosaltres, quan anem allà, no fem una tasca d'educació, sinó de resoldre dubtes, de donar-nos a conèixer, de visibilitzar-nos perquè la societat jove sàpiga on ens pot trobar i com pot accedir a nosaltres sense ni l'autorització dels pares, ni demanar cita, és gratuït, és confidencial. Que en la primera pregunta, quan parlàvem una mica dels drets dels joves, a vegades ens pensem que si són menors d'edat no tenen drets. I això són contradiccions molt importants, perquè sí que sabem que tenen relacions sexuals, però en canvi no estem a l'altra banda. Llavors, el concepte és aquest. Nosaltres anem a l'escola, però nosaltres no som garants d'una educació sexual. Ho seríem, i ho som com a societat, educadors, pares, mitjans de comunicació, tots, que per cert no és que ho fem gaire bé en general.
Clar. No, i a més, just entenc, perquè nosaltres també ho fem, és a dir, que nosaltres fem actuacions puntuals, anem a fer una sessió, i el que estem plantejant, i el que entenc que comentaves tu, és que si a nivell legal es planteja que aquesta educació s'ha de fer efectiva als centres educatius, hauria de formar part d'una manera com més curricular, no? A qualsevol assignatura es podria treballar, i no només a certes assignatures, sinó que es tingui una mirada integrada de la diversitat i de la sexualitat.
Aquí estem veient en els últims anys un procés de reflexió des de l'ensenyament primari, on educadores i educadors s'ho plantegen com que és una mica abans del que diríem l'etapa de sexualment activa, no tenen tants tabús en aquest aspecte i estan plantejant la integració del cos, la part física, la part de creixement, la part emocional, i estan fent diferents tipus de treballs pels quals hi col·laborem, i és superinteressant. I a més, aquests nens, nens, els nois i noies en creixement no tenen una visió tan sesgada encara, i són molt lliures a l'hora de fer les preguntes. Però si tots nosaltres, els que formem la societat, no hem rebut aquesta formació i sensibilització, també és molt més difícil quan ens posem davant de quelcom que és diferent a nosaltres, ens qüestiona el nostre saber professional, i aquí s'hi pot respondre amb una por, incertesa, inseguretat, o a vegades des d'inclús una mica el que es podria interpretar com agressivitat des de l'altra persona. Vulguem o no, tenim uns estereotips creats. Jo quan miro una persona, vulgui o no vulgui, de seguida fas dos o tres estudis i et posiciones a davant seu al respecte. Si jo fos capaç, jo, qualsevol altra persona, de qualsevol altre entorn, de dir, ara m'ho miro des de la part de darrere, i veuria una visió totalment diferent. Llavors és una mica com podem ser crítics i fer aquesta valoració, però estem una mica mancats d'habilitats.
Xus, i concretament Pel que fa a això de la diversitat afectivo-sexual, ens estem adonant a nivell social, i jo me n'adono també quan vaig als centres educatius, cada vegada s'estan donant més casos de joves que qüestionen aquesta norma de gènere, la norma heterosexual. Estàs tenint atencions o consultes respecte a aquests temes?
Mira, si em refereixo a l'activitat des de tarda jove, on el 80-85% són noies, el que ve no, sigui que els nois són un 15%, podria dir que em sorprèn, perquè no he tingut cap consulta directa sobre lesbianisme, ni de bisexualitat, ni trans, però en canvi sí que he tingut, he rebut demandes d'atenció des de gais. Un espai que està molt feminitzat en quant a usuàries, en canvi les demandes de diversitat m'han vingut per part de nois.
Nois.
No? Bueno, pues, dintre del que podem i el nostre saber ens permet, i des de la sinceritat així ho hem intentat abordar-ho.
I les atencions que fas, per exemple, aquests nois, és des d'un desconeixement, des d'una por o des d'una afirmació de la seva identitat sexual? Com sents que s'està vivint aquest fet?
Mira, és molt curiós, però a tarda jove a vegades venen noies soles, bueno, també poden venir a vegades acompanyades amb pare, mare, tutors, el que fos, moltes vegades venen en grup, amb amics i amigues, i després d'haver fet més d'una atenció en grup, bueno, en grup vull dir 3 o 4, no en grups, no, quan els joves són molt clars, quan capten un entorn de seguretat i respecte, i llavors a la segona o a la tercera comencen a deixar anar expressions, preguntes, i a partir d'aquí, i des de la meva vessant, des de l'escassa formació en el tema, però sí el respecte i les ganes d'entendre i la capacitat de reflexionar, vas exposant sobre el tema, sempre reconeixent les teves limitacions i en veu alta. I s'han donat a vegades circumstàncies molt curioses, perquè amigues d'aquests nois que han vingut a fer alguna qüestió en aquest aspecte diuen: ostres, no havies arribat mai a intimar o expressar-me coses tan intenses a mi, i diu, m'ha agradat molt poder que em deixessis acompanyar-te en aquest espai. És molt interessant el tema, molt.
Molt interessant i molt necessari, no, Xus?
Sí, jo penso que és necessari a tots els àmbits. Jo a vegades discrepo una mica quan des d'algun plantejament diuen: creem recursos per exemple, la població lesbianes, gai, transsexual, perquè penso, no sé si hasta quin punt cal especialitzar-nos tant, perquè llavors fem sesgos, no em surt la paraula en català, o sigui, discriminem. Jo penso que quan estem parlant de l'atenció professional, jo sóc una persona i davant meu tinc una altra persona, que ens cal un respecte mutu, els dos aspectes, i que jo no he d'anar a fer un interrogatori sobre quina és la seva sexualitat, si és satisfactòria, quin tipus de pràctiques, quin tipus de persones, sinó que he d'obrir la porta a que puc donar suport en aquests temes, però que és la persona que jo tingui davant la que ha de manifestar quins són els seus neguits, la seva preocupació. Entenc que això requereix un temps d'entesa, no a la primera mirada dius aquí puc parlar amb llibertat, però no iria a fer coses massa específiques o massa diferenciades.
Clar, de fet, el que estàs plantejant entenc és que aquesta mirada, no? Aquesta mirada i la perspectiva LGTB hauria d'estar incorporada, és a dir, no cal fer polítiques LGTB o cal serveis específics LGTB, sinó que tots els serveis i tots els àmbits incorporin aquesta mirada d'atenció a la diversitat i de reconeixement a la diversitat.
Aquí és on penso que hi hem d'anar. Puc entendre que hi han d'haver-hi, potser, mesures de potenciació o discriminatòries a favor de persones que tenen alguna dificultat en aquest aspecte, però hauríem d'anar cap a la normalització en tots els aspectes de totes les persones i des del replantejament d'un saber professional que puguis adaptar. El problema és que nosaltres, des del món de salut, la visió de gènere no s'ha incorporat. Simplement de gènere, fins fa molt poc, tot el que era salut estava estudiat sobre l'home, blanc, jove, sa, s'investigava tot sobre aquí i llavors s'aplicava a tota la població, vull dir, homes i dones. I s'ha vist que aquí poden haver-hi errors molt importants en qualsevol procés, en qualsevol medicament. Tot just això està començant a entrar en les professions de la salut. Inclús la formació encara no està arreglada, per tant, què passa amb els professionals que estem en actiu? O has fet un procés de reflexió personal, o has tingut la sort de, en l'entorn, conèixer persones i qüestionar-te algunes coses, i llavors dius, ah, d'això a mi em falta capacitació, per tant, em moc i la busco. Però moltes vegades des del voluntariat, des de fora del teu horari i des de la sensibilització. I llavors podríem parlar de l'altre grup de companyes i companys on no s'ho han plantejat o creuen la seva expertesa, i llavors ja s'ho miren des d'una altra perspectiva i ja no hi ha ni formació ni capacitat d'interactuar. Llavors, clar, si no ens posicionem per veure, no podem veure.
És molt interessant el que dius, perquè a mi em porta a pensar el fet que moltes vegades quan parlem de polítiques LGTB o persones, no?, gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals, intersexuals, és com parlar d'aquelles persones en comptes de adonar-nos i interpel·lar-nos a nosaltres mateixes, sabent que el gènere i la sexualitat ens atravessa a tota persona, independentment de que formem part del col·lectiu que qüestiona aquestes normes, no?, d'un sistema binari, no?, d'uns cossos també binaris, d'unes maneres d'estimar que siguin binàries, i al final aquesta part professional i personal com s'entrellaça, no? Jo a vegades em pregunto si és perquè no hem pogut elaborar prou o no en, des d'aquesta part personal, com ens costa també fer aquest acompanyament des de la part professional a vegades. Tinc la sensació, no?, quan veig que hi ha persones que els costa poder apropar-se a aquestes qüestions o abordar-les, no sé, als centres educatius o en alguns espais, en comptes de poder, no?, obrir-nos a dir tenim situacions que no sabem com abordar o com acompanyar, no sé si el que ens passa és que
no sé si m'explico. Sí, en això que planteges hi ha una cosa, vulguem o no, a la que estem parlant de relacions humanes en qualsevol àmbit, la persona que tenim a davant ens està fent de mirall de tota una sèrie d'actuacions nostres, d'una comunicació no verbal que és superimportant. Llavors, quan jo tinc a davant una persona que discrepa amb mi en qualsevol de les facetes humanes, automàticament m'ho està retornant. Si això a mi em qüestiona com a persona, com a professional, jo respondré des de la por i de l'agressivitat. Si això a mi no em qüestiona o jo puc interactuar i especificar-ho més per saber allà on estem, és molt més fàcil. Quan abans parlàvem de etiquetar grups, no?, aquí el que llavors estem veient una condició, en aquest cas seria d'orientació sexual, d'orientació de gènere, i l'etiquetem, li posem una condició que surt de la norma, per tant és dolenta o patològica o malalta. I a vegades des del món de la salut i des de la societat en general diu, pues intentem-lo portar cap a la norma, no?, cap aquí. Llavors hem vist que ens hem estat equivocant moltíssim, per això el nostre país estan començant a prendre mesures al respecte, però bueno, si mirem en altres països veiem com aquestes situacions estan molt, molt perseguides.
Que és interessant això que dius del fet de, exacte, hi ha un sistema normatiu, hi ha persones que trenquen aquesta norma i per tant estan en una situació com d'exclusió o de marginalitat, i evidentment s'han de fer polítiques que protegeixin aquestes persones de situacions de vulneració, de violència que puguin patir, però és interessant perquè també el que fan és qüestionar aquesta norma, no? I diuen, aquesta norma la volem, ens l'hem apropiat i som, no?, estem presos i preses d'aquesta norma, què passa amb això, no? Per tant, en aquest sentit em sembla molt interessant. Si tornem a reprendre respecte a activitats que fas tu, Xus, com per exemple quan vas a escoles o als instituts, m'explicaves que a vegades et fan preguntes anònimes, que potser és més fàcil que els joves i adolescents puguin expressar-se, no? En aquestes preguntes a les aules també s'aborden temes referents a això de la diversitat sexual i de gènere, o no són preguntes que et facin?
Sí, cada any surten, a vegades més menys, a vegades més específiques, com què vol dir gènere binari o gender queen, o quina diferència hi ha entre bisexual o pansexual, però hi ha altres que jo considero, per exemple, quina importància té definir la teva sexualitat? La trobo superinteressant i és una pregunta que té moltes respostes. Si tu estàs parlant per tu mateix o per tu mateixa, sí, quina és la teva importància? I l'altra és, jo m'he de definir vers els altres? Jo m'he de definir vers qui jo vulgui, en quin moment vulgui. Llavors, tot això és molt curiós. O et pregunten com saber la meva orientació sexual, com acceptar-la, com sortir de l'armari, et poden agradar nois i noies. Llavors, és superinteressant com des del grup aula en l'anonimat surt això, quan jo les recito en veu alta, intentem donar resposta, com altres del grup surten tant a favor com en contra, no? I veus les diferents respostes que en el fons són la societat i com estem sociabilitzant encara.
Estem a punt d'acabar l'entrevista i et volia... Saps que el programa es diu Olot t'entén I et volia preguntar, tu què en penses que hauria de passar? És a dir, què s'hauria de donar, quines condicions, per poder dir a les persones lesbianes, gais, bisexuals o dissidents d'aquestes sexuals que Olot les entén?
Jo penso que des del món local, des de la ciutadania, tenim, és un espai clau. Clau per la proximitat, per la relació de veïnatge, per la relació amb associacions, siguin esportives, lúdiques, culturals, des d'escola, des de salut. Tenim un espai clau per fomentar quin és el tipus de societat que volem, no? Una societat igualitària, diversa, justa, lliure de fòbies, i on els valors com és el respecte, la tolerància, la solidaritat, els podem posar en pràctica. Perquè podem començar el nostre entorn més directe, el d'un metro, el de l'entorn família, el de l'entorn laboral, el d'entorn de relacions, i a partir d'aquí hi ha una gran tasca. A vegades ens definim com a respectuosos en totes les orientacions, però deixen anar una frase molt agressiva en quant a la diversitat, i a vegades ni la gent es qüestiona que aquesta frase que està dient és contrari a allò que busca. Per tant, aquesta és una tasca molt important. I sí que volia fer una petita aportació, que des de l'Hospital d'Olot, des del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia, hi ha una sensibilització respecte al tema, s'està formant, i en mig termini està previst que hi hagi una persona de referència. No vol dir una atenció específica, no, però una persona de referència especialitzada en aquests temes. No seria només del Servei de Ginecologia i Obstetrícia, seria un treball interdisciplinari, però sí que és bo que el territori, Olot i comarca, sàpiguen que està en marxa aquest projecte.
Molt bé, Xus, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres.
Olot entén.
I avui ens acomiadem amb una cançó dels 80 de Boy George, el líder de Culture Club, la tan coneguda Karma Chameleon. Ens tornarem a trobar la setmana vinent aquí, a Olot Entén.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.